Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui, dia de Sant Jordi, s'esperen vendre 6 milions de roses arreu de Catalunya, mentre que el Gremi de Llibreters preveu facturar 20 milions d'euros en vendes. La llegenda del cavaller Jordi que mata el drac i salva la princesa continua molt viva, tot i que aquesta festa evoluciona any rere any. De roses en trobem de colors inversemblants i els llibres comencen a comprar-se en format digital. El que sí que és cert és que noms com Ángeles Caso, Clara Ramis, Vicenç Villatoro o Xavier Sardà són alguns dels més pronunciats avui a les llibreries i als estants d'arreu de Catalunya. A Ripollet, però, a banda d'aquests autors, avui ens sentirem molt a parlar d'alguns altres com Xavier Gassó, Aleix Saló, Jordi Casanova o Nicolás Valle, entre d'altres. Són els nostres escriptors i il·lustradors ripolletencs que intenten fer-se un racó en el difícil món literari. Avui en parlarem d'ells amb la responsable del racó de lletres locals, Àngels Leiva, i tot i que és el tema amb el que obrirem l'info d'avui, fem primer un repàs a la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
La penya local de l'Espanyol presenta dos llibres, El trio Maravilles, del periodista Sergio Fidalgo, i d'altra banda, Real Club Esportiu Espanyol, La història en còmic, una obra on també ha col·laborat Fidalgo com a guionista.
El PP demana en una moció que l'Ajuntament informi a l'Estat espanyol dels immigrants sense papers que s'empadronin al municipi.
Avui finalitza el primer taller de gegants organitzat per la colla local al Col·legi Ensem Clavé. Aquesta activitat forma part del programa d'actes del 20è aniversari de la colla de gegants de Ripollet.
I a la secció de Servei als Ciutadans acompanyarà Roser Pecanins, directora de la biblioteca, per parlar de les darreres activitats com ara el concurs de punts del llibre que es farà públic aquesta tarda.
Aquest diumenge s'inaugura amb una festa al centre parroquial. En parlarem amb el seu president, Josep Maria Sisa.
La informació esportiva amb Ramon Argenter i la previsió meteorològica per aquest cap de setmana tancaran l'info d'avui divendres 23 d'abril. Comencem. El passat diumenge 18 d'abril, Ripollet va acollir la 23a edició del Sant Jordi a la Rambla. Entitats culturals, esportives, associacions de veïns, partits polítics, llibreries i botigues de flors van compartir espai per celebrar la diada que el municipi celebra el diumenge abans de Sant Jordi.
Malgrat els núvols i les quatre gotes que van caure cap al migdia, la festa va tenir un gran èxit de convocatòria. El membre de la CRAC i responsable de l'organització, Joan Jiménez, valorava així la diada.
Nosaltres, a nivell d'entitat, veiem que Sant Jordi pues, va creixent, i que realment estem molt contents per la participació de les entitats, tant com la participació de diferents artesans que confien en Ripollet. Creiem que és important que realment totes les entitats del poble, tant esportives, cíviques, polítiques, culturals, puguin donar a conèixer realment què fan aquest Ripollet, no?
També va haver lloc per la mostra gastronòmica amb 14 estants de restauració, on la gent es va plegar sobretot a l'hora de dinar i que gràcies a la bona temperatura es va allargar fins gairebé les 4 de la tarda.
En respecte també, parlant amb el gremi d'hostaleria, crec que també va ser un èxit per ell, per part d'ells, que van vendre una mica més que l'any passat, doncs no podem dir res més. Vull dir, tot molt bé, el temps es va aguantar, ens va acompanyar, no va fer la calor d'altres anys, que això també va ser per nosaltres crec que positius, però que no va ser agobiant.
La Casa de Natura i la Regidoria de Medi Ambient van realitzar tallers per als més petits. D'altra banda, la Regidoria de Joventut havia organitzat una mostra d'activitats urbanes durant tot el matí al pati del Centre Cultural, que han estat valorades molt positivament des de l'organització. Les activitats van anar a càrrec d'un grup de grafiters, el grup de Breakdance Epic Crew i el RATS Ripollet Associació de Skaters.
També el centre parroquial va fer una jornada de portes obertes per mostrar als ripolletens les obres que s'hi han fet, tot i que el proper diumenge 25 d'abril farà la inauguració oficial.
No van faltar tampoc inflables i jocs infantils, actuació de les gitanes de Ripollet i ballada de sardanes a càrrec de Ripollet Sardanista, entitats que van ocupar la plaça de Pere IV.
I tot i la festa de diumenge on el protagonisme el tenen les entitats locals, avui dia de Sant Jordi, Ripollet s'ha omplert com sempre de parades de roses i com a novetat a la plaça de Pere IV també podem trobar parades de llibres. I és que el racó de les lletres locals ha decidit enguany traslladar la promoció de les obres literàries de Ripollet el mateix 23 d'abril. Per saber quines són les propostes que ens fan, tenim a l'altra banda del telèfon a la responsable d'Ema Publicacions, Àngels Leiva. Àngels, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com està anant el matí?
Doncs força bé, la veritat és que nosaltres pensàvem que esperàvem tenir més públic a la tarda, bàsicament perquè, clar, és el primer any que ens troben en un dia com avui i la gent no està acostumada. I la veritat és que estem molt contents perquè des de que hem obert cap a les 11 o així, sempre hem tingut gent que se'ns ha acostat, que ens ha demanat per les novetats, que ens ha preguntat doncs a quina hora venen els autors a signar, vull dir que bé, molt bé.
Quines són les obres literàries més destacades que enguany trobem en aquest racó?
Bé, doncs les novetats del racó, perquè no són novetats editorials, són tres obres molt diferents, a més. És un llibre de còmics de l'Aleix Saló, que va guanyar l'any passat el Premi del Carnet Jove i que ja es va editar i es va presentar públicament a Barcelona el mes de maig. El que passa és que nosaltres no l'havíem tingut en el racó perquè es va sortir, diguem, un mes després. El mateix va passar amb el llibre del Jordi Casanova, que és un llibre de divulgació científica que es diu Petita Història dels Humans, i el llibre, que és novetat del racó, tot i que també es va presentar el desembre del 2009, és un llibre de relats del Xavi Gassó, i que es diu Mosquitos d'Invierno, i que també tenim al racó. Directament novetats de cara a aquest Sant Jordi no n'hi ha, però per nosaltres el comptar sempre amb títols nous que pugueu oferir a la gent de Ripollet que s'interessa una mica doncs, per al nostre espai, doncs, la veritat és que ens feia molt de gust i sempre tenim afortunadament producció nova que ensenyar.
A banda d'això, avui esteu acompanyats d'una altra llibreria, no?, aquí a la plaça.
Sí, sí, vam, quan nosaltres ens vam plantejar obrir l'espai per Sant Jordi, vam parlar amb la llibreria 4 i els hi vam comentar doncs, que nosaltres, bueno, aquest any doncs, ens semblava que el dia 23 d'abril havíem d'estar al carrer. Ells habitualment, i avui també, obren, diguem, una parada davant mateix de la seva llibreria, la Rambla Sant Jordi, al final de tot de la Rambla Sant Jordi, amb el cantonada Sarrià de Ter. Però els va semblar bona idea el poder doncs, tenir un espai comú a la plaça i, bueno, estem junts.
Fins a quina hora estareu i quan tindrem algun autor per fer signatura de llibres?
La nostra idea és que, si no plou i el dia aguanta, volem estar fins a les 8 del vespre. Per això que et deia, perquè sabem que a la tarda una vegada els nens surten del col·le, doncs hi ha molta vida a Ripollet a partir de les 5 de la tarda i ens sembla important doncs, que tothom que vulgui acostar-se tingui temps per poder doncs, venir-nos a veure, mirar una mica què és el que hi ha i comprar el seu llibre. I els autors, com és un dia feiner i tothom coses a fer durant el dia, vindran també aquesta tarda. A partir de les 6 de la tarda tenim confirmada la presència del Xavier Gassó i a partir de les 7 de la tarda la del Jordi Casanova. L'Aleix Saló dependrà de... Avui també tenia un dia una mica embolicat per Barcelona, ens ha dit que intentaria acostar-se, però bueno, no sabem segur si finalment serà així. Però entre les 6 i les 8, per nosaltres és l'horari de signatura de llibres, creiem que també és possible que vinguin altres autors que no tenen notat aquest any, però que són autors que participen amb els seus títols en el racó de lletres locals, com la Maria Jesús García o potser el Miquel Alba, i bé, esperem que es puguin acostar també durant la tarda doncs, per estar allà i acompanyar-nos una estona.
Molt bé. Parlant de producció local, no, ja que tenim aquí en el telèfon, hem de parlar també del fil de la memòria, que aquest mateix matí heu donat a conèixer la quarta convocatòria. Ens pots avançar si hi ha alguna novetat aquest any?
No, és el mateix, de sempre. Hem trigat un mes del que era habitualment convocàvem al febrer i aquest any doncs no teníem clar si fer-ho de cara a la primera o de cara a la tardor, però com per circumstàncies de producció una mica doncs hem hagut d'allargar el procés d'edició de l'obra guanyadora del tercer premi, doncs sí que volíem estar aquest Sant Jordi amb alguna novetat i per tant doncs ens vam decidir a convocar el premi i donar temps fins al mes de setembre a la presentació d'obres. Les característiques són les mateixes, el premi són 3.000 euros de dotació econòmica i la publicació de l'obra que esperem que pugui aparèixer doncs d'aquí un parell d'anys.
Quan tindrem el guanyador del tercer premi?
Esperem que de cara al mes d'octubre. Jo crec que ja la cosa està bastant tancada, però volem fer un procés de producció acurat i per tant doncs ens estem donant una mica més de temps. Bàsicament, i entre altres raons, perquè el llibre no és només un llibre, és un llibre i és un documental en DVD i per tant doncs té una doble dificultat a l'hora de fer l'edició. i per tant, doncs, bueno, hem volgut donar aquest temps de més perquè quan el llibre aparegui, aparegui tal i com es mereix el treball que ha fet l'associació Mai Més, que la veritat és que jo crec que serà sorprenent i molt interessant.
Doncs els Gels Leiva, deixem ja que estàs en aquest racó de les lletres locals de Ripollet, com saben, fins a les 8 del vespre a la plaça de Pere IV. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé la diada.
Gràcies, igualment.
Adéu. I no deixem de parlar de llibres, ja que ahir dijous, a les portes de la Diada de Sant Jordi, la penya espanyolista de Ripollet va organitzar al Centre Cultural la presentació de dues obres blanquiblaves. D'una banda, el Trio Maravillas, del periodista Sergio Fidalgo, i de l'altra, Real Club Esportiu Espanyol, La Història en Còmic, una obra on també ha col·laborat Fidalgo com a guionista.
L'acte presentat per Joan Miralles, president de la penya ripolletenca, va comptar amb la presència de la periodista cerdanyolenca Raquel Mateos del programa Hat-Trick Espanyol de TV3, el periodista Sergio Fidalgo i el dibuixant Lluís Requesens. Miralles, durant la seva presentació inicial, va mostrar descontent per la falta de públic i va fer una crida a l'espanyolisme local.
I després d'una setmana tan gloriosa com la que portem, que feia anys que no tindríem un Sant Jordi tan català i tan ben parit com aquest any, sembla mentida que siguem tan poca gent. Vull dir que això no pot ser. Aquí el que sigui perico, o treu el sentiment perico d'una vegada i sortim de l'armari, o això no pot ser de cap de les maneres.
El Trio Maravillas és un llibre dedicat a Iván de la Peña, Raúl Tamudo i Luis García, tres dels jugadors que, segons Fidalgo, més han aportat a l'Espanyol, tot i que no estiguin en el seu millor moment. El mateix Fidalgo aclaria que no és un llibre per criticar ningú.
Este libro, recuerdo, aquel, o sea, no es un libro crítico, o sea, no es un libro que tiene que hacer con el Presse, ni con Mauricio, ni con nadie, no es un libro para dar estopa, ni nada. Es un libro para reivindicar y hablar de lo bonito y de lo bueno, sin repartir. Y por eso hablo de lo que me gustó, de lo que me gusta de Tamudo, de lo que me gusta de la Peña. Y Luis García, bueno, Luis García sigue jugando, sigue dando la cara, sigue corriendo y sigue contando por él, porque es un jugador que hace equipo. Es un pequeño homenaje, es un libro muy cortito, es un libro en el cual lo he hecho con mucho cariño, porque básicamente lo que yo quería es reivindicarlos ahora que no están en su mejor momento.
Real Club Esportiu Espanyol, La Història en Còmic, és el primer còmic dedicat als primers 110 anys de vida del club, una iniciativa de la revista 23 Perico, la primera publicació dedicada exclusivament a l'opinió blanquiblava. Un llibre amb una important documentació prèvia que dona a conèixer als pericos algunes anècdotes de la història del club, tal com explicava el dibuixant Lluís Requesens, conegut com l'avi.
Jo penso que és una obra que et repassa, almenys et dona un ventall per saber què ha sigut a l'Espanyol durant 110 anys. Ha sigut un equip que les ha passat magres, un equip que ha tingut les seves alegries perquè també surten aquí, i sobretot hi ha un principi que és el que a mi més m'agrada, que és el per què es diu Espanyol, el per què va en blanc i blaus, que tota aquesta sèrie de coses molta gent no les sap i s'han d'explicar, vull dir, i el per què van començar de groc, que és una anècdota maquíssima.
Aquest còmic ha comptat amb Nacho Julià i Sergio Fidalgo com a guionistes.
El 91.3 Info.
Deixem una mica el Sant Jordi i els llibres per parlar d'altres notícies. Fa una estona s'ha inaugurat el nou aparcament situat al parc del riu Ripoll. La nova infraestructura de més de 6.000 metres quadrats compta amb 274 places, 28 de les quals seran de rotació, a 1,20 € l'hora i 70 euros de lloguer mensual, 12 més a la primera planta reservades per l'Ajuntament i 264 que es posaran a la venda en règim de concessió a 50 anys a 1.972 euros al metre quadrat.
La seva explotació anirà a càrrec de l'empresa Ubarel SL per un període de 50 anys. Hi haurà també 71 places per a ús de l'hotel Ibis i els locals comercials. El pàrquing té dues plantes i els cotxes hi accedeixen a través d'una rampa força ampla situada al carrer de Can Massacs i hi ha dos accessos més per peatons a la mateixa plaça.
Obrim plana política. El Partit Popular de Ripollet ha anunciat aquesta setmana a través d'una nota de premsa que presentarà a debat al proper ple municipal una moció per demanar que l'Ajuntament informi l'Estat sobre les dades del padró dels immigrants sense papers.
Així, el Partit Popular proposa que s'apliqui la legislació vigent i que s'informi a la delegació del Govern de l'Estat les persones indocumentades que hi ha empadronades a Ripollet. El regidor del Partit Popular, Pere Calviño, explicava l'objectiu d'aquesta moció als micròfons de Ripollet Ràdio.
Des del Partit Popular, el que volem és una immigració legal e integrada que tingui drets però també obligacions, i el que nosaltres demanem és, en aquesta moció, és que en els ajuntaments facilitin les dades del padró. Això el que volem és evitar que hi hagin immigrants il·legals.
Els populars creuen necessari que el govern municipal doni informació de les irregularitats detectades al padró i asseguren tenir constància que actualment no s'està fent.
Els ajuntaments no estan facilitant aquestes dades i considerem que és important, no? Perquè en aquests moments, doncs, la immigració il·legal, doncs, en aquesta època de crisi, doncs, els pot perjudicar també tot el tema de l'economia submergida, els problemes de marginalitat, i el que considerem és que aquesta immigració, que és molt legítima que estigui, té que ser legal i integrada.
A la moció, el Partit Popular fa referència a l'aplicació en el padró de criteris contradictoris. Pere Calviño ha aclarit a què es refereixen.
Una persona il·legal, doncs, no es pot accedir al seu al padró per anar contra aquestes persones il·legals, no? En canvi, doncs, si un pare que ho fa malament, que això està mal fet, però hi ha pares que empadronen els seus fills per accedir a un altre col·legi. En canvi, aquí sí que se pot accedir al padró per anar contra aquests pares, i pensem que això és una contradicció.
Aquesta moció es debatrà al proper ple municipal del 29 d'abril.
Continuem. Aquest dilluns es va inaugurar al Centre Cultural la mostra Haz Foco, donde hace falta enfoca. Aquesta exposició és una producció de l'associació Xare i romandrà fins al proper 9 de maig. A més, inclou un taller d'anàlisi fotogràfica que organitza la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i que es va realitzar dimecres amb una desena de participants.
Aquesta exposició sorgeix arran el primer concurs fotogràfic d'acció social Enfoca que organitza l'associació Xare, que consta d'un conjunt de fotografies que posen de manifest diferents situacions de reivindicació i denúncia dels drets humans. Formen un recorregut visual que no deixa indiferent a ningú i convida el visitant a reflexionar sobre la igualtat social, els drets dels infants, el respecte a les diferències, la solidaritat, la llibertat d'expressió, entre d'altres.
Esteu escoltant Info.
Amb un títol que vol donar un punt d'humor a la qüestió, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet va organitzar, dins dels actes de l'agenda de primavera, la conferència Tot allò que volia saber del medi ambient i encara ningú no t'ho ha explicat.
En aquesta conferència, Núria Matxuca, membre de l'agrupació Ripollet Natura, que gestiona el projecte educatiu de la Casa de Natura, va parlar sobre el significat de molts conceptes sobre medi ambient i el perquè de moltes informacions, campanyes informatives i projectes que apareixen als mitjans de comunicació. La biòloga de la Casa de Natura ens posava minuts abans de començar algun exemple dels temes que tractaria.
Una cosa que observo amb la meva feina diària, que hi ha molt embolic, per exemple, és amb els conceptes d'escalfament del planeta, canvi climàtic, forat d'ozó, efecte hivernacle. Són uns conceptes que es barregen moltíssims. A més, els mitjans de comunicació a vegades s'utilitzen molt com a sensacionalistes, no? Una mica conceptes molt populistes que de vegades inclús ens poden alarmar més que informar.
La conferència es va celebrar dimecres i va comptar amb un nombre públic.
Canviem de tema, avui divendres finalitza el primer taller de gegants que ha realitzat la colla de gegants de Ripollet al Col·legi Encel Claver. Aquesta activitat s'ha realitzat amb el suport de les regidories de Cultura i d'Educació en el marc del Pla Educatiu d'Entorn.
El taller l'han realitzat nens i nenes a partir de 6 anys conjuntament amb els seus pares durant 5 divendres dels mesos de març i abril. En total han estat una vintena de famílies que s'han apropat al món dels gegants i gegantons, dels quals 4 han decidit unir-se a la colla local. El proper 7 de maig els nens i nenes de primer de primària de l'escola Pinatons, que així ho vulguin, també podran realitzar aquest taller durant 5 divendres en horari no lectiu. Rosa Maria Domenjó, membre de la colla, explicava en què ha consistit el taller.
Què és un gegant, com es munta i com es desmunta. A la segona sessió vam fer, doncs, bueno, ara preneu què vol dir posar-s'hi a dintre, com s'hi ha d'entrar, com es manté, com has d'aguantar-lo amb l'espatlla per mantenir aquest equilibri. El tercer vam començar a aprendre a ballar una mica, vam complementar això amb que els grallers ensenyessin una mica què és una gralla, com es toca la gralla, bufar una mica la gralla, i divendres que ve, que és l'últim dia, farem la festa.
La festa començarà a les 5 de la tarda al Col·legi Encel Claver, on els alumnes faran ballar els gegants per primera vegada i després faran una petita cercavila pels carrers del voltant del centre. Es tancarà la jornada amb un berenar de geganters. Aquesta activitat ha estat una proposta de la colla local a les regidories de Cultura i Educació, coincidint amb la celebració del 20è aniversari de l'entitat, per tal de difondre la cultura gegantera entre els escolars del municipi. La colla també ha anunciat que està preparant més activitats de cara a l'aniversari, que presentarà en breu.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El passat divendres van finalitzar els treballs de tunejat de l'Open Rulot, un projecte de la Llei de Barris a Can Mas, coordinat des de la Regidoria de Cultura. L'acte es va celebrar al Parc del 1 de maig, on les persones que han estat participant del projecte van gaudir de les actuacions del grup Urban Show.
Francisco Rubio, un dels membres de la fundació empresa que ha gestionat el projecte, comentava durant la festa que s'ha fet molt bona feina.
Principalment han participat els nens de l'Escola del Martinet, nens i nenes, i de l'Institut Elies Can Mas. També un grup de dones africanes amb les que fem un taller aquí al centre cívic que es diu Cosa de Charlar, i alguns veïns i veïnes que s'han apropat, menys, però també n'hi ha hagut. I també hi ha hagut participació de gent que ha vingut de fora, que hem convidat o que s'ha interessat pel projecte. I en general, bueno, l'objectiu que era fer com una primera fase de tunejat de la Rulot, doncs ja s'ha assolit. Però ara progressivament s'ha d'anar modificant perquè sigui útil pel que ha de servir, que és poder utilitzar-la per organitzar esdeveniments a l'espai públic.
Un cop finalitzada la fase de millora de la Rulot, l'entitat responsable del projecte iniciarà el procés d'elaboració del manual d'usos d'aquesta nova infraestructura.
Doncs ara toca sobretot, a banda d'això, de continuar modificant la Rulot perquè tingui més utilitat. Per exemple, volem afegir un ordinador, que volem també construir a partir de peces reciclades i tunejar amb els xavals de l'institut i altres elements com equip de so, etc. A banda d'això, el principal és formar o veure com es pot constituir un organisme el més democràtic i participatiu possible que gestioni l'accés o la utilització d'aquesta Rulot.
Aquest procés també es farà de forma participativa amb els veïns i veïnes del barri.
Servei al ciutadà.
La Biblioteca Municipal és un dels protagonistes d'avui, 23 d'abril, dia de Sant Jordi. I no només pels llibres que acull, sinó també perquè aquesta tarda acull dues activitats. D'una banda, el veredicte i lliurament de premis del concurs de punts del llibre i punts audiovisual, i d'altra, una sessió de nits de música organitzada per l'Associació d'Espectadors. És per això que avui a l'Info ens acompanya la Roser Canins, directora de la Biblioteca. Roser, molt bona tarda.
Bona tarda a tots.
Bé, com viu un equipament com la biblioteca, tan arrelat amb els llibres, aquesta diada de Sant Jordi?
Bé, doncs una miqueta ofegadetes, perquè som ara tot dones a la biblioteca, però anem bastant ofegadetes de feina, perquè hi ha moltíssimes novetats. Bé, quan ho heu vist aquest matí, si us heu passejat per alguna llibreria o heu anat a algun lloc a veure llibres, n'hi ha per triar, per variar, per cada dia poder llegir un llibre.
I vosaltres heu incorporat algunes d'aquestes novetats a la biblioteca recentment, no?
Sí, nosaltres, bueno, he de dir que malgrat aquesta dichosa crisi hem tingut molta sort, perquè des del Patronat de Cultura ens han continuat doncs deixant un pressupost bastant digne, i per tant doncs hem pogut comprar, hem pogut adquirir bastants llibres, o sigui que trobareu una oferta bastant bona des de, bueno, ja sabeu que el Millennium, la trilogia Millennium, durant tot aquest any ha sigut el plat fort. Doncs ara hi ha uns continuadors, perquè realment doncs la novel·la policiac, el thriller suec de països nòrdics, doncs és el que va, i per tant doncs hem adquirit doncs per exemple la Lars Kepler, l'hipnotista, que es considera doncs un altre dels continuadors de Larson. Després també hi ha, com diguéssim, d'aquesta tendència, aquí a Catalunya, diguéssim, aquí al país, doncs tenim l'Alfred Bosch, que aquest doncs ara normalment sempre feia novel·la històrica, però ara també doncs ens presenta una història una miqueta també doncs dins de la intriga, que per exemple és aquesta, l'Alfred Bosch se sabrà tot. Llavors també hi ha de cara doncs una miqueta la reconciliació familiar també dins d'aquí casa, el Vicenç Villatoro, que també ens tenia molt acostumats a les coses, als temes doncs una mica d'històrics, doncs ara doncs fa aquest tema una mica de reconciliador de família. Tenim un nom, que és aquesta família, que per tal de que els nois que ja s'han fet doncs adolescents continuïn doncs tenint aquest vincle familiar, doncs la manera és anar, per exemple, doncs al camp de futbol del Barça i fer-te doncs amb els teus fills, no? Fer aquesta convivència a través de l'esport. Després doncs, tenim, continuant dins amb llengua castellana, tenim el famós Pérez Reverte, que continua amb les seves històries, El Asedio, o per exemple doncs, també dins de la història intriga la Julia Navarro, Dime quién soy, aquest que també ara és com una intriga el seu nom, perquè no sabem ben bé qui és un, sabem que és un pseudònim, l'Andrés Vidal, que ja va escriure una altra novel·la i que ara doncs, amb aquest Sant Jordi se'ns presenta amb un tomo bastant feixuc, que és L'herència de la tierra, que precisament diguéssim, la trama està aquí a Barcelona i durant doncs, l'època més industrial, o sigui el segle XIX, principis del XX. O sigui que, com veieu, tenim un bon sortidet.
Aquests que no puguin adquirir les exacte. Obres més recents saben que les poden llegir gràcies a la exacte. Biblioteca, no?
Exacte.
Comentàvem a l'inici que aquesta tarda a les 6 fareu públic el veredicte del concurs de punt de llibre d'una banda, del concurs de punt d'audiovisual d'una altra. Quin ha estat el tema escollit enguany?
Bé, enguany, degut a que a Ripollet, la regidoria de Medi Ambient, doncs han fet que aquest any sigui l'any de l'arbre, nosaltres doncs, ens hi hem volgut adherir, i com que sabeu que cada any escollim un tema, doncs ens ha semblat molt adient, ja que era l'any de l'arbre, doncs triar com a tema a l'arbre. I pensàvem, bueno, per posar a l'arbre sol, vinculat a la biblioteca, doncs hem posat arbres de conte. És a dir, que el tema són els arbres de conte pel punt de llibre, que ja us recordo que és a la 13a edició. O sigui que ja portem 13 anys fent concurs de punt de llibre. L'altre tema dins del concurs de punt de llibre ha sigut la biodiversitat. Bé, aquest any doncs, a nivell d'any internacional s'ha doncs, escollit la biodiversitat, per tant doncs, bueno, són uns temes molt vinculats, tant a l'arbre com a la biodiversitat. I llavors, pel que fa doncs, al vuitè, que en aquest cas ja és el vuitè concurs de punt per audiovisuals, també hem escollit a l'arbre, però a l'arbre dins de la música, o sigui, arbres de música, i també com a segon tema doncs la música com també dins de la biodiversitat, o sigui un element més dins d'aquesta biodiversitat. O sigui que aquests han sigut els dos temes dins dels dos concursos.
Parlàvem de 13 anys d'una banda, 8 de l'altra. Quina ha estat la participació d'enguany respecte a les edicions anteriors?
Bé, aquest any ha baixat una miqueta més, però bé, no estem discontents, perquè hem sumat i tenim doncs allà, bueno, ja des d'ahir que hi ha l'exposició de punts, o sigui que heu vist que hi han pues 716 punts de llibre, és a dir que podeu contemplar 716 punts de llibre, i clar, sobretot el que més ha hagut és la participació dels infants. Els adults sempre som una mica més reticents a participar en concursos, i
jo crec que són qüestions de temps, no?
Sí, suposo que sí, una miqueta així, però bueno, només hem tingut 14 participants d'adults, però els infants doncs bueno, són uns futurs, també uns futurs artistes que tenim a Ripollet. I jo des d'aquí doncs també vull agrair molt per part dels infants, per part d'infants i no tant infants, perquè ja quan parlem de 11 a 14 anys doncs ja són
joves,
ja
no?
Són joves, nens joves, no? I per tant doncs, a part de que ells voluntàriament doncs han volgut participar en aquest concurs, també doncs bueno, agraeixo moltíssim el treball que hi ha al darrere, no? Que és per part de les escoles, o sigui, des d'aquí doncs el meu agraïment a tots els mestres que en els seus tallers de plàstica, que en les seves aules doncs han treballat aquest punt de llibre.
Uns punts de llibre que ja podem veure a la biblioteca i que també es podran utilitzar, no?
Sí, sí, els punts de llibre precisament els guanyadors doncs s'imprimeix, com sabeu, cada any, i durant tot l'any, fins al 23 d'abril de l'any que ve, doncs tindrem aquests punts de guanyadors, tant dels guanyadors com dels accèssits, perquè tant els guanyadors s'imprimeixen com els que tenen accèssit també els imprimim, o sigui que tenim 6 punts de punt de llibre i 4 punts d'audiovisuals. O sigui que tenim un gran assortit de punts.
Aquesta tarda coneixerem els guanyadors. També doncs, avui al vespre a les 8 la biblioteca acollirà una activitat fora del seu calendari habitual d'activitats, com és Nits de Música, organitzat per l'Associació d'Espectadors. Per què creus que s'ha escollit la biblioteca en aquest cas?
Home, crec que ha sigut pel tema de Shakespeare,
és evident, no?
El convidat excepcional doncs, és Shakespeare, i per tant doncs, des de la vessant música i des de la vessant cinema. Bé, jo li agraeixo molt al coordinador de les Nits de Música, l'Àngel Esteve, que realment doncs, va venir, es va presentar allà a la biblioteca dient a veure si podien fer doncs, una nit de música a la biblioteca. I, doncs, evidentment, clar que sí, la biblioteca...
Una ballada que s'agraeix, no?
Exacte.
De què parlareu, concretament?
Bé, la convidada és la Joana Raja, que ja sabeu que ella, doncs, dins de la Filmoteca de Catalunya, doncs, fa una bona tasca, i de cinema doncs, en sap moltíssim, i crec que, doncs, que col·labora molt
sí, sí,
aquí a casa
nostra.
Doncs, per tant, ella parlarà de la vessant cinema, l'Àngel Esteve parlarà de la vessant música, i bé, jo doncs parlaré una mica, presentaré aquest dramaturg universal i que, bueno, feia poc et comentava, doncs que encara està molt viu entre nosaltres, que és Shakespeare. O sigui que jo donaré una pinzelladeta, no sóc una crítica literària, ni tampoc sóc un especialista en literatura doncs, del Renaixement, i per tant doncs el que faré és donar una pinzelladeta del que era doncs aquesta època de Shakespeare i d'una mica la vida, si realment, bueno, no ens hi posarem massa en si realment, per favor, va escriure o no va escriure Shakespeare les obres. A més, que més fa, que tant se val, no? El que és important és que tenim l'obra aquí. Si la va escriure o no la va escriure, doncs bueno, mira.
I continua doncs, sent de molta actualitat.
Sí.
No deixem de parlar de llibres perquè acabem parlant, doncs, com no, de Sant Jordi. I hem de dir que la biblioteca doncs, cada diada doncs, organitza tot un seguit d'activitats, entre elles doncs, les sessions de contes, i demà encara els més petits podran continuar gaudint, no?
Sí, sí, demà dissabte, sabeu que a les 12 del migdia, normalment sempre si no canvia massa les setmanes del mes, doncs sempre és el primer i el tercer dissabte de cada mes, que doncs, fem una sessió pels més petits, i que doncs, aquest dissabte, precisament com que està tan apropet Sant Jordi, doncs la Francina és la que ens farà reviure aquesta celebració a través dels més petits, no? O sigui que els de 0 a 3 anys, 0 a 4 anys, doncs podeu venir a celebrar, a recelebrar el Sant Jordi a la biblioteca. La biblioteca hi som tot l'any, però Sant Jordi és un dia. I aquest dia, jo per exemple aquest matí, doncs també he anat a passejar, jo ja sabeu que visc a Terrassa, i llavors doncs he anat a passejar, he mirat parades de llibres, he remenat, he fullejat, i des d'aquí dic que jo diria que la biblioteca el dia de Sant Jordi hauria d'estar tancada.
S'ha d'anar a comprar llibres, no?
Exacte, vull dir que és un... Després, el dia 24, aneu a la biblioteca, i el que no heu pogut comprar, doncs l'agafeu en préstec a la biblioteca, però el dia de Sant Jordi, com avui, sortiu.
Tot això, recordem, com hem parlat fa una estona, doncs que sí que és veritat que fins a les 8 del vespre tindrem aquestes parades a la plaça Pere IV, i que també aquesta tarda i demà tenen cita a la biblioteca, que no tanca i que fa moltes activitats, algunes d'elles relacionades amb el Sant Jordi. Rosa Pecanins, directora d'aquesta biblioteca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Bona diada.
I que acabeu bé el Sant Jordi.
Igualment.
Que acabem tots bé.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del centre parroquial amb la presència dels socis de l'entitat, així com d'aquelles persones que han col·laborat en el projecte de renovació. Un edifici emblemàtic del nostre municipi que ha acollit una gran varietat de representacions teatrals i que ben aviat ho tornarà a fer. Per parlar de la reforma i de la festa d'aquest diumenge tenim amb nosaltres a Josep Maria Sisa, president del centre parroquial. Senyor Sisa, molt bona tarda, benvingut.
Molt bones tardes.
Parlem d'aquesta reforma, explica'ns una miqueta en què ha consistit.
Mira, principalment feia molt temps ja que anàvem a darrere de fer una reforma total de la sala teatre, ja que la teníem en molt males condicions. Ha arribat el moment i entre la col·laboració amb la col·laboració d'amics del teatre han fet una remodelació total consistent en canvi de butaques, han fet la platea en forma d'escalinata, o sigui que tenim una molt bona visibilitat, una gran conformitat, gran visibilitat i una gran, ens hi trobem molt còmodes. A més és un espai molt acollidor, ens queda molt bé, ens queda perfecte, la trobem perfecta perquè ens queda molt, és una sala en molt bones condicions.
Uh-huh. Els actors i actrius com notaran aquestes millores?
Home, veuran que abans la gent hi anava, i a quasi molta gent no hi anava perquè estaven incòmodes, no s'hi sentien bé i esclar, pues no venien ja al teatre. Amb aquestes reformes crec que hem guanyat perquè hi ha molta gent ja que s'ha apuntat com a socis de l'Amics del Teatre per poder presenciar totes les funcions. Uh-huh. Hi ha una millor visibilitat.
El que hem de dir és que s'han perdut seients.
Sí, s'han perdut. Abans en teníem 300, ara en tenim 203. Han perdut, no era, però han guanyat. Esclar, han perdut.
Qualitat, no?
Han guanyat amb qualitat. Per mi era, tenim tots els espais pues, ja dintre la normativa, i, bueno, ens haurem de plantejar de dir si només fèiem una funció el diumenge, s'haurà de fer amb funcions molt allò entre el dissabte i el diumenge, dues funcions.
Uh-huh. Per què van decidir reformar el teatre, la part de teatre del centre parroquial?
Perquè ja estava a les últimes. O sigui que l'empostissat estava molt malament, les cadires ja no s'aguantaven, hi havia entrades, ja estaven estrencades, molt deteriorades, i es havia de canviar, ja era imprescindible, no podíem fer res ni llogar mai la sala perquè no les teníem en condicions.
Uh-huh. I com han pogut finançar una obra d'aquesta magnitud?
L'han financiat està finançada pel centre parroquial amb un 70% i amics del teatre amb el 30%. Sí, que sí, hi ha hagut moltes persones que a través d'amics del teatre han col·laborat per poder tirar endavant, perquè vam dir que si no teníem els diners ja de lo que valia el pressupost no el tiraríem endavant. Per tant, fins que no hem tingut tot, hem tirat endavant, però ja et dic, està finançat pel 70% per amics del teatre i un 30% per pel centre parroquial el 70%. Uh-huh. I el 30% amics del teatre, i en col·laborant moltes persones que han deixat sentit.
Em comentava fa uns moments que fins i tot han tingut uns quants anys els seients guardats.
Fa 8 anys que tenim aquests seients. Aquests seients els van donar al centre, al Cine Cursal de Cerdanyola. I és clar, fins que no han pogut, hi havia uns inconvenients que no es podien arreglar perquè hi havia temes que encara no era el moment oportú. Ara hem trobat ja el moment oportú, que ens han donat ja al bisbat el permís, i ha sigut com ens hem decidit arreglar-ho. Eh?
Uh-huh. Aquest passat diumenge, coincidint amb la diada del Sant Jordi i la Rambla, van fer una jornada de portes obertes. Van rebre moltes visites?
Moltes visites, i tots van quedar meravellats de com ens ha quedat el centre. O sigui que ha sigut esplèndid, tothom ho ha trobat molt bé, perfecte, ho han trobat
Tant al públic com a...
al públic, al públic ha quedat... Ui, amics del teatre, encara més. Bueno, tots això és un 100% total. El que l'havíem vist d'una manera i el veiem d'altra, el canvi és brutal, eh? És fantàstic.
Hem de dir que aquesta reforma ha coincidit amb el 75è aniversari del centre parroquial. Tenen previst més activitats en relació a aquesta celebració o no?
No, bueno, 75 anys, el centre és una entitat que té 125 anys d'història. Està, ja ho tenim programat, tenim papers que ho confirmen, amb 125 anys d'història, i ara fa 8 anys de l'any 1925, està a com és actualment ara. Abans anava, l'any 1925 es va fer la inauguració d'aquest local amb el nom de Centre Moral de la Joventut Catòlica. Avui és Centre Parroquial, però ja em dic, té 125 anys, eh? Uh-huh. Potser som de les més antigues que hi ha a Ripollet. Potser ens guanya, crec, el coro. El coro del Vallès, potser, però com que nosaltres tenim constància de que són el 1885, que potser era més antiga encara, però no podem dir-ho perquè els papers únics que tenim són del 1885.
I no celebraran pas aquest aniversari?
Bueno, com a toqui, no? 125 anys, ja. Ara, de moment, celebrem això.
La inauguració,
la inauguració,
no?
I més endavant ja veurem com acaba.
Durant tots aquests anys d'història, comentàvem això, doncs, que des del 1925 està el centre parroquial com és ara, però vostès, el que és l'entitat del sí. centre parroquial ha anat variant de lloc a Ripollet, no?
Sí, mira, la segona, o sigui, quasi ho podríem dir en tres fases o tres etapes. La primera va ser el 1925, que es va fer tal com és ara. La segona podríem ser el 1950, perquè va quedar destruït el 1936. Van tirar una bomba, va quedar derruït. I el desembre de 1951 es va tornar a reinaugurar amb el nom de Centre Moral, tal com és ara. Clar, això ja és la segona part. I llavors va haver-hi una gran expansió. Aquí s'hi va moure, diguéssim, quasi el 90% de totes les entitats culturals i esportives. Hi havia el bàsquet, hi havia més del teatre, hi havia les sardanes, hi havia el tennis, hi havia el ping-pong, pràcticament totes anant marxant per qüestió d'espais. Ara no tenim l'espai per poder-hi ser, però ara només ens queda ja amics del teatre i l'església, la catequesi, reunions de pares, reunions de comunions i coses així.
Feien una mica com el centre cultural d'ara, no? Eren el nucli cultural.
Abans era un icono, era un punt de reunió de totes les entitats, s'hi movia tot, tant esportiu com cultural, es feia tot, i tot era el centre, és el centre parroquial, tothom venia aquí.
Uh-huh. I la relació del centre parroquial amb amics del teatre? Quan es va iniciar?
Des del 1925. Bueno, d'abans ja sempre ha sigut una
amics
relació.
Amics del teatre porta
sempre,
ja...
Sempre, amics del teatre, de sempre. O sigui que és la que hi ha, l'actual, però ja hi era el 1925, ja hi era el 1885, ja tenim programes de que ja hi havia teatre, eh?
No ja sé si suposo que no tenen el recompte fet de quantes obres s'han representat, no?
No, això t'ho podria dir segurament, sí que està, els amics del teatre ho tenen, però jo no t'ho puc dir les obres que s'han representat, però és distint des de que hi ha centre parroquial, ha existit el teatre.
Hem de parlar de la festa d'aquest diumenge, com serà la inauguració?
Pues mira, el protocol vindrà, estem convidats a totes les autoritats, els mossens, la Junta del Centre Parroquial, la Junta d'Amics del Teatre, tots els socis i sòcies del Centre Parroquial i socis d'Amics del Teatre. Es faran dues funcions, una a les 6 i una a la tarda a les 8, perquè amb una sola no tenim prou espai. I es farà pues, per part d'amics del teatre, es faran trossets de totes les funcions que s'han fet, diran parlaments, es faran cants, una mica de tot.
Mm-hmm. Hem d'aprofitar per informar que el proper 8 i 9 de maig l'escenari del centre parroquial s'inaugurarà amb representació d'una obra, no?
Sí.
Peter Pan.
Peter Pan, això mateix. El dia 8 ja serà ja Bueno, el dia 25 ja és la marxa, i el dia 8 ja serà la primera funció que es farà tal com és ara. Ja
hem de dir que és una obra familiar dirigida a tots els públics,
a tots, sí.
I per Marta López, d'Amics del Teatre, i que les entrades, com sempre, es podran recollir a Bolsos Cissa.
Suposo que sí, suposo que anirà seguint igual, suposo. Una cosa, que aquí el centre parroquial està obert a tothom i a totes les entitats, a tothom. Uh-huh. Està obert sempre que guardin l'esperit de centre parroquial. No sé si...
Què ens referim amb aquest esperit?
Bueno, que
l'esperit
aquí
religiós.
El centre parroquial té uns estatuts que diuen que s'ha de respectar, pues, està obert a tothom, però guardant aquest esperit de centre parroquial.
Quines entitats creu que podrien ser acollides en el centre parroquial?
Totes, guardant el que marca l'estatut de l'esperit.
Pues, compta el centre amb espais per fer activitats, per això?
Tenim, per això hem tingut que marxar moltes de les activitats que hi havia per falta d'espai. Només tenim una sala a dalt, que hi fem les reunions, que hi caben unes 60 persones, i res més. I el teatre, només tenim això.
És aquesta la limitació, no?
És això, que no tenim més espais per poder acollir més entitats que poguessin venir. No tenim.
Doncs aquelles persones que estiguin interessades en visitar aquesta reforma tan important del centre parroquial poden fer-ho aquest diumenge, no?
Aquest diumenge, i si algú vol, pues, sí, poden venir el diumenge al dematí, fem reunió de socis. I esperem que qui vulgui venir estarà a la sala oberta per poder-la veure.
Doncs a Josep Maria Cissa, president del centre parroquial, felicitats, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana. Vale.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Passem a conèixer ara altres notícies de la setmana en forma de breus. Avui divendres la Sala Acme de Cerdanyola acull la cinquena festa La Olla Music Rock Magazine. Aquest acte coincideix amb el concert de celebració del 25è aniversari del programa Viaje al Reino del Metal. El concert començarà a les 10 de la nit i els grups que hi participaran són Port Jackson, Traum i El Rei d'Espaldes. El preu de l'entrada és de 5 euros, amb un descompte d'un euro si es presenta qualsevol número de La Olla a la porta. També hi haurà regals de CDs i samarretes pels assistents.
Aquest diumenge els trabucaires de Ripollet participaran a la 28a trobada nacional de trabucaires que tindrà lloc al Castell de Montjuïc. L'acte està organitzat per la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya. La trobada, oberta al públic, s'iniciarà a les 10 del matí i finalitzarà cap a 3:15 PM.
I com cada curs, la Regidoria d'Educació, amb la col·laboració dels tres instituts públics, el Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset, el Patronat d'Ocupació i l'Oficina de Català, ha editat un llibret amb tota l'oferta pública d'educació secundària postobligatòria de Ripollet. A partir del llibret s'ha muntat una exposició i una xerrada impulsades des de la Comissió de Secundària del Pla Educatiu d'Entorn. La xerrada durà per títol l'oferta pública d'educació secundària postobligatòria de Ripollet i tindrà lloc el proper dimecres 28 d'abril a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural.
I també aquest diumenge la delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer ha organitzat una jornada de captació de fons i de voluntaris. Informar i conscienciar sobre aquesta malaltia, recolzar els malalts i les seves famílies, promoure la investigació i la prevenció són alguns de les seves tasques principals. Els podrem trobar als carrers de Ripollet.
I demà dissabte a 13:15 s'inicien els actes amb motiu del Dia d'Aragó. Es començarà la jornada amb el vi d'honor i la recepció de les autoritats al Centre Aragonès de Ripollet, responsable de l'organització dels actes. I a les 7 de la tarda tindrà lloc un festival de fotes al Teatre Auditori a càrrec del grup Nostra Senyora de l'Alegria de Monzón a Osca.
Diumenge a les 12 del migdia el Cim Molí d'en Rata acollirà una nova edició dels tallers Juga amb la Història. En aquest cas, i sota el títol El Molí d'en Rata, un racó pels sentits, una nova experiència pels més petits. El preu de l'activitat és de 3 euros i està organitzada per l'àrea de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura.
Recordin que tota aquesta informació i altres notícies la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
Esports.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem els titulars. La penya deportiva Pajaril, a una victòria de ser campió.
Després de la victòria sobre l'Afut i la derrota al Mirasol, el dissabte s'enfrenten els dos equips, el primer i el segon. Una victòria faria que la penya, a falta de diverses jornades, sigui el campió del grup 15 de la tercera territorial. Els altres dos equips, l'Albertino, rep la visita de l'Afut i a les Viles jugarà al camp de l'equip de la Farga, mentre que el Ripollet jugarà al Municipal contra un equip que està en zona d'ascens directe, com és la Vilassar de Dalt. Cal recordar que el Ripollet porta 3 derrotes seguides.
Passem a parlar del bàsquet. El Ripollet B es juga a la permanència.
Els homes de Carles Tatxer tindran que lluitar molt si volen guanyar a Terrassa, a la pista de l'Esfèric, ja que sols els separen un punt i estan a 3 punts al descens directe, ja que baixen 2 i 4 fan la promoció per mantenir la categoria. Per altra banda, el primer equip de la Copa Catalunya, el Ripollet, es desplaçarà a Girona per jugar contra el quart, que és el Sant Josep. Recordar que el Ripollet ocupa el lloc número 9 de 16 equips. L'encontre serà el dissabte a les 19:30.
I a futbol sala del Ripollet podria caure el descens.
L'entrenador Antonio Estremera fa jornades que deia: compte que estem en un moment molt delicat i que es podria perdre lloc si els de sota guanyen i nosaltres perdem. Doncs ha sigut així. Baixen 3 equips amb la retirada de l'Inca. El Casserres de Palma de Mallorca pot ser el següent i sols queda una plaça que se'ls reparteixen: Ripollet, Premià de Mar, Canet i l'Escola Pia. I sols els separen 3 punts. El Ripollet juga aquest dissabte a la pista de l'Unió de Santa Coloma de Gramenet, que és el 5è.
Com sempre, volem saber quins són els convidats de l'Infosport d'avui.
Llavors farem un especial al Ripollet Serranyola, però no del primer equip que va perdre 3-0, sinó dels juvenils que van guanyar Serranyola per 3-0.
Doncs ja saben que serà a partir de les 7 de la tarda, fins a les 8 amb el nostre company Ramon Argenter. Que tinguis bon cap de setmana i bona diada.
Bona diada.
El temps.
I acabem mirant quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Es manté la inestabilitat, però amb poques probabilitats de pluja. Les temperatures continuen sense canvis i hi haurà intervals de sol i núvols. De cara a la setmana vinent s'espera que torni a millorar el temps i que llueixi el sol.
Fins aquí l'info d'avui divendres 23 d'abril de 2010. S'hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, a qui felicitem avui per ser dia de Sant Jordi, a Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció, bona diada de Sant Jordi i bon cap de setmana.